el espacio, la ocupación del espacio público tiene que estar regulada y meter más vehículos es totalmente contraproducente. Las colas serán mucho más largas. Por eso también en esta movilización estamos pidiendo que en las frecuencias que vienen más trenes, más aves, esté la Guardia Urbana regulando el tráfico, porque para salir de la estación de Sants, para entrar a la estación de Sants, es una media de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Y para salir, otra media de 10 y 15 minutos. Entonces, para recoger una persona que está haciendo cola a la estación de Sants y sacarla de la estación, estamos hablando de unos 30 minutos. Y eso para recorrer 200 metros. Es que es una auténtica locura. Y nos quieren meter 1.000 coches o 2.000 coches más a hacer de taxi de manera irregular. Es que no lo vamos a permitir. La solución no es esa. La solución es otra. Y esto es lo que nosotros denunciamos y queremos que la opinión pública también se entere de la realidad de las cosas, ¿no? Porque al final aquí la gente se pone a hablar sin tener ni idea de movilidad ni de lo que pasa realmente en la calle, y lo que tenemos es un problema de movilidad.
Elite Taxi i el sector del taxi, per tant, aboguen per la dissolució d'empreses com Cabify o Uber?
Bueno, nosotros no somos hipócritas. El que a nosotros nos da igual que esté Uber, que esté Cabify. El problema es que no quieren cumplir la ley. Su modelo de negocio se basa en incumplir sistemáticamente la ley, no pagar impuestos aquí, no tener ninguna responsabilidad sobre los trabajadores, sobre los autónomos, sobre los vehículos, y ellos dicen que son una empresa tecnológica y se llevan la pasta fuera, y encima luego quieren, como en la pandemia, quieren cobrar subvenciones o concursos públicos de transporte y que la administración pública les subvencione. Nosotros estamos en contra de ese modelo. El problema es que cuando tú los obligas a cumplir la ley, se van. Pues que se vayan, y ya está. Lógicamente no los queremos.
Tito, abans, que no. Abans em deies, la mitjana per agafar un taxi des de l'estació de Sants és de 10 a 15 minuts. Com saps, la setmana passada Cabify va muntar un cert espectacle protesta, per dir-ho d'alguna manera, a l'estació de Sants. Van col·locar unes 200 maletes i van denunciar que la manca d'oferta dificulta la mobilitat per Barcelona. Poca estona després van haver de treure el muntatge i van assegurar, Tito, que va ser per culpa de la pressió dels taxistes. I té alguna cosa a veure? És a dir, des d'Elite Taxi van pressionar alguna administració perquè obliguessin a retirar la publicitat de Cabify en aquesta protesta?
Sí, por supuesto. Sí, nosotros somos la pesadilla de las plataformas, lo reconocemos, pero al final fue la policía, les pidió los permisos y no tenía ningún permiso. O sea, es decir, que trabajan con coches ilegales y montan performance de manera ilegal sin pedir permisos, porque allí fueron los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana. Cuando le pidieron la documentación de qué hacían ahí, si tenían permiso, se tuvieron que recoger y se tuvieron que ir porque no tenían ningún permiso. Eso no lo han contado, ¿no? Pues ya lo contamos nosotros. Si hubieran tenido permiso, la policía no los saca de ahí. Porque la policía está para cumplir, hacer cumplir la ley. Y a nosotros nos la hacen cumplir también. Y lo que estamos diciendo es que la cumpla todo el mundo.
Anem a la protesta d'avui, Tito. Una protesta que començarà a les 10 del matí fins la 1 del migdia. Una protesta que només serà avui pels carrers de Barcelona?
Bueno, en principio sí. Mira, nosotros siempre le decimos lo mismo a los políticos. Mientras estemos sentados en una mesa negociando, todo estará tranquilo. Podemos tener nuestros más y nuestros menos, podemos negociar. Siempre hay el tira y afloja, discrepancias. Pero en el momento que la asamblea decide, puede pasar cualquier cosa. Porque el taxista que está metido en un taxi 12 horas cada día y está viendo estos vehículos como les están robando, se están estampando literalmente porque no tienen ninguna barrera de entrada. Cualquiera puede conducir un coche de estos y lo meten 14 horas cada día, 6 días a la semana, para cobrar 1.200 euros al mes. Esto es un peligro. Entonces, la gente está muy quemada. Cuando nosotros hacemos una asamblea abierta, lo que dice la asamblea lo vamos a defender hasta el final. Y ahí entramos en un tema muy peligroso. Yo me gustaría recordar que en 2018, en julio del 2018 y en enero del 2019, estuvimos entre las dos huelgas más de 15 días en la Gran Vía ocupándolo todo. Y eso fue porque lo decidió la Asamblea. Entonces, hemos avisado por activa y por pasiva. No lo sé. Espero que no. Espero que no, porque ya a mí me va a dar algo ya si pasa
sí,
esto.
Sí, como sigue, avui Asamblea.
Hoy será. Habrá una Asamblea abierta. Y seguramente se convocarán más movilizaciones Pero esta vez no creo que vayamos al centro de Barcelona porque de verdad no nos gusta molestar. No nos gusta molestar. Pero quizás tenemos que ir pues a los cruceros para no molestar a la gente que vive aquí en Barcelona y molestar un poco a los que vienen a pasar un día y también colapsar nuestras calles, ¿no? Entonces, bueno, esto lo valorará la Asamblea. Nosotros daremos algunas ideas y se votará. Ja veremos.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes. La primera és, abans em deies que hi ha un problema de mobilitat a una ciutat com Barcelona, per on passa o per on comença a passar la solució a un problema com aquest?
Bueno, nosotros pensamos que en relación a lo que sería el sector del taxi, creemos que está bastante mal gestionado. Tenemos el 30% de la flota a doble turno y para cubrir las necesidades que necesita la ciudadanía deberíamos tener la flota al 100% a doble turno. Entonces, las pruebas de acceso al taxi, hay 5 convocatorias anuales cuando tendrían que haber 10 y los que van suspendiendo que se puedan, puedan hacer otro examen al mes siguiente. Esto reforzaría el servicio. Y luego respecto a la movilidad, bueno, es un tema bastante complicado. Desde luego, cuando cortan calles como con Seix de Sen, lo que hacen es congestionar el tráfico por el carrer Valencia. Nosotros no somos expertos en esto, pero sí que tenemos claro que vivimos en una gran ciudad y que esto no es un pueblo. Entonces, hay que hacer cambios, sí. De la manera que se están haciendo, a nosotros... Bueno, nosotros seguramente seremos de los más beneficiados, ¿eh? Pero al final la ocupación que vemos en los carriles bus-taxi de la ciudad es muy bestia. Se nos meten camiones, se nos meten motos, se nos meten VTC, se nos meten patinetes. Y esto yo les entiendo, ¿eh? Los entiendo, porque es que yo cuando voy con mi coche particular no puedo circular. Entonces me están obligando a coger el transporte público. Pero el transporte público es el taxi y nosotros lo que el puerta a puerta, ¿no? Digamos, entonces, si tú estás haciendo todos estos cambios, lo que no puedes hacer es inventarte un híbrido que es una VTC para hacer de taxi y lo que tenemos que hacer es sentarnos en el pacto por la movilidad que hay en el área metropolitana de Barcelona y decidir qué modelo queremos, porque al final, si hacen falta más taxis, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que toda la flota esté al 100% a doble turno y luego pensemos en meter más licencias, por ejemplo, estacionales o nocturnas, si hace falta por la noche. Pensemos, lo que no puede ser es que nos estén intentando meter aquí con calzador miles de coches sin control, controlados por una empresa privada que lo único que busca es la rentabilidad. Y cuando tú solo buscas la rentabilidad, al final lo que haces es explotar a los trabajadores, abusar de los consumidores... tener los menos costes posibles, por ejemplo, no teniendo un seguro que te da la cobertura legal para ahorrarte dinero y un etcétera, etcétera, etcétera de cosas que al final van perjuicio de todo, de la movilidad también. Entonces, bueno, es bastante complicado el tema de la movilidad porque al final hablamos de que el espacio es el que hay y bueno, es verdad que han quitado coches privados, pero también es verdad que hay más congestión. Entonces, bueno, yo no soy ingeniero, pero lo que sí que os puedo decir es que circular por Barcelona es muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado.
Tito, ¿quants taxis calcules que avui participaran d'aquesta mobilització?
Bueno, la previsión es bastante mayor de la que teníamos. Nosotros pensábamos que vendrían unos 500, 600 coches, pero ahora he estado hablando con todas las emisoras y, bueno, es que prácticamente no tienen coches para dar servicio, o sea que hoy... A lo mejor metemos 2.000 o 2.500 coches en la Gran Vía.
Déu-n'hi-do. I ara, si la darrera... Ara escoltàvem les vostres propostes, la vostra queixa cap al sector del BTC, però deixa'm preguntar-te per últim, quina creus que ha de ser l'autocrítica que s'ha de fer a si mateixa el sector del taxi?
Bueno, si hay alguien autocrítico, somos nosotros. Bueno, por ejemplo, más inspecciones... para que os hagáis una idea, la segunda sanción más puesta a los taxistas es conductor no autorizado. Es decir, cuando alguien se sube a un taxi, y esto, bueno, a mí me ha pasado 3 veces, y el conductor te da el móvil porque no tiene ni idea de castellano ni de catalán, ese no es taxista, ese está de manera irregular, porque un taxista no puede pasar las pruebas de acceso a no ser que copie o algo así, y esto afortunadamente ya está muy controlado. Entonces, más inspección, más regulación y sobre todo digitalizar la flota, porque la gestión de una flota de 10.500 coches es muy importante. Ahora mismo el Instituto Metropolitano del Taxi no tiene ni idea de los coches que están trabajando, en qué momento, cuántos van ocupados, en qué zonas están. Entonces, vamos a ver, nos están acusando o nos están diciendo que nos tenemos que digitalizar y tenemos una administración que va muy lenta con este tema. Y la gestión de una flota de tantos vehículos, solo con los datos que generarían los 10.000 taxis dando vueltas por Barcelona, pues ya sería una solución más, millones y millones de datos, para que la circulación por Barcelona fuera mucho mejor. Tendría una información mucho más amplia. Entonces, al final, nosotros nos encontramos en que es como un quiero y no puedo. Por eso, al final, esto es como una olla express. Salimos a la calle para soltar un poco de presión, porque si no, explota. Y antes de que explote, también tenemos que señalar a la administración. Hemos visto cómo endurecer las sanciones y movilizar los taxis que apliquen una tarifa que no es la correcta. Todos estos, bueno, para mí son peor que cualquier plataforma. Todos estos taxistas que se ponen a negociar en la salida de los conciertos, en la salida de los campos de fútbol, cuando hay mucha demanda, aprovecharse de la gente, queremos fuera estas ratas del sector. Los queremos fuera. Estamos hartos de decirlo. ¿Por qué no hacen una ley? ¿Por qué no cambian una ley mucho más restrictiva y que ese coche se vaya al depósito? Igual que hacen con las VTCs ilegales, queremos que lo hagan con el taxi. Porque es que es la única manera. Al final, nosotros no podemos acusar a un sector como el de las VTCs de plataforma de que son ilegales, cuando nosotros dentro del sector tenemos una parte que es para echarle de comer aparte. Entonces, claro, sentimos rabia de esto. A mí se me ponen, a veces me ponen la cara colorada con este tema, pero es que tienen razón. Entonces, hay que solucionarlo.
Per cert, Tito, ara sí, per últim, em deies si el taxista et dona... Sí, sóc així, els periodistes ja saps que anem dient per últim, sí, mai acabem. Sí. Et juro que aquesta és l'última. Però ara em deies, si el taxista et passa el mòbil perquè li indiquis la direcció, aquesta persona no és taxista. Fa poc vam saber que caldria, a més, un títol per acreditar el domini del català. Què et sembla això?
Em sembla molt bé. A Catalunya tens que poder contestar en català. No tens que estar obligat a parlar-lo, però si algú et parla en català, li tens que contestar.
Perfectíssim. Tito Álvarez, va, portaveu d'Elite Taxi. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Radio Estela en aquest programa. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Radio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Als 70 anys he après que la vida és una festa que només millora amb l'edat. Quina millor manera de celebrar-ho que amb el 25è aniversari de Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Un lloc on trobaràs més de 300 activitats gratuïtes i conferències. Sigues el protagonista i experimenta la comunitat que ens fa forts. Del 29 al 31 de maig, Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Pràcticament un quart de 10 del matí. Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia.
Per on comencem avui la cara B?
Mira, doncs comencem la cara B amb un dels vostres temes preferits, les plagues.
Ah, sí, sí, sí.
Ja hi som.
Sí. Ens agraden
visca,
molt.
Visca,
mira, ens
les plagues.
Parlant de, ens parlaven de rates.
Sí, sí.
Ara mateix,
ara mateix rates immundes que pacten preus fora dels nostres.
Doncs avui parlarem de la plaga de la paparra. Una paparra que es diu Hyaloma lucitanicum. I avui la Vanguardia...
El nom, com és?
Hyaloma lucitanicum.
La Lucy, no?
La Lucy, sí, podem dir-li la Lucy, la paparra Lucy.
Va, molt bé.
Doncs avui la Vanguardia ha publicat que aquesta espècie està envaint Catalunya i que ja s'ha detectat a 8 comarques diferents. Baix Llobregat, Garraf, Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Baix Penedès i Alt Penedès. És una paparra que ja es va detectar l'augment, és una paparra invasora i se'n va detectar l'augment a Catalunya a un estudi publicat el 2022.
Catalunya és...
Ha dit Catalunya, no?
Catalunya és la versió cuqui de Catalunya.
Sí, Catalunya...
Catalunya és Andorra.
És una Catalunya... On...
Catalunya.
No, és la Catalunya a l'alçada de Pere Aragonès.
Una abraçada a tots els amics andorrans, eh?
Doncs això, que ja es va publicar un estudi el 2022 d'aquesta paparra invasora que havia augmentat. L'estudi el va publicar l'investigador Carlos Pradera i Agustín Estrada Peña. En el seu moment era un estudi molt innovador perquè utilitzava, atents, la seqüenciació metagenòmica i la bioinformàtica.
Això t'ho has llegit 40 vegades abans de...
No, doncs mira, no.
Ho has fet a la primera?
Ho ha fet a la primera, sorprenentment.
Sí, sí.
Llavors, ho va fer una empresa spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es diu Nano One Health, i una companyia que es diu Anticimex. Llavors, en col·laboració també amb el Departament de Salut Animal de la Facultat de Veterinària a la Universitat de Saragossa. Bàsicament, és un estudi que consisteix en mirar si les paparres o altres artròpodes són possibles transmissors de malalties. Llavors, gràcies a aquest estudi sabem que aquestes paparres no porten malalties, així que tranquils. Però què tenen aquestes paparres que no tenen les paparres autòctones d'aquí, les normals i corrents? Mm-hmm. Doncs una de les seves característiques principals és la seva gran mobilitat. Les paparres són molt conegudes, les de tota la vida, les d'aquí, per una actitud més passiva. Es queden paparres quietes a les plantes, sí, als arbres, i esperen que passi doncs alguna persona o algun animal per adherir-se i començar a xuclar la sang. En canvi, la paparra aquesta que dèiem, la Lucy, busca activament la seva preses, és a dir, són com paparres caçadores.
Escolta, és una paparra portuguesa? I no. Perquè si és Lucitanicum, no?
Claro, és de, de Lusitània.
De Lusitània.
De Lusitània.
Ah, doncs no ho sé. Però podrem buscar-ho.
Aquí podries afegir, no ho sé, ni m'importa.
Ara,
amics.
A més, aquesta plaga s'ha començat a escampar per zones més enllà de l'àmbit rural, instal·lacions municipals com escoles, instituts i instal·lacions esportives. Totes, això sí, zones que es troben allunyades del centre de la ciutat. Llavors, aquesta paparra ara està a un estadi adult, que aquest estadi va d'abril a juliol. Vol dir que és l'època que estan buscant paràsits.
Ep.
Vale? Que busquen hostes de forma activa. Llavors s'agrupen per grups en camins per si passa la gent, saltar sobre la gent i començar a xuclar aquesta sang.
Compte amb això, que pot provocar malalties molt greus, eh?
Exacte, sí, sí. Però, per sort, l'estudi que dèiem ha conclòs que, de moment, no hi ha cap malaltia greu que pugui enganxar aquestes paparres. Això sí, el que diuen els experts és que és important vestir amb roba llarga i de colors clars, no portar sandàlies, portar sabates tancades amb mitjons llargs i utilitzar repel·lents doncs, autoritzats, dels que trobem a les farmàcies. Uh-huh. I això sí, també diuen no sortir dels camins senyalitzats. Si sou dels que us agrada a l'aventura i anar pel mig de la muntanya...
Eviteu els barcers,
no ho fes,
exacte.
Coses d'aquestes.
Sí,
eh?
Sí. També et dic, si tenim una paparra al cos, tampoc ens morirem. Vull dir, és important que quan la veiem, l'estirem amb unes pinces fines, sobretot pel cap, uh-huh. No pel cos, s'ha d'estirar sempre pel cap. No sé si heu estirat mai alguna paparra, us n'hem tregut alguna del cos. De tu mateix,
no, del cos,
Joan.
No.
Jo sí. Jo una vegada vaig fer així i me la vaig treure.
Però una pinça i es crema.
Sí, també.
Jo no he tingut l'experiència. Tampoc passa res. Eh?
No passa res. És això, amb unes pinces, estirar-la ràpidament, sense contemplacions, i pim-pam.
Pim-pam.
Rafa, 19 minuts que passen de les 9 del matí.
Sí. Homenatge? Homenatge a l'entrevista?
Jo sé que volies.
Sisplau.
Homenatge a l'entrevista d'avui.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Paquita va del barrio, eh?
Sí. En versió Tito Álvarez, no? En versió Tito Álvarez. Qualificant la gent que pacta preus. Rates immundes. Aquest és el titular, eh? No sé si traiem notícia o no, però el titular és aquest. Rata immunda. I jo posaria la cançó a la pàgina web, sí, home, incrustada.
Per què no?
Allà, que la gent la pugui gaudir.
Incrustada com una papa.
Sí. A tope, a tope.
Va,
La pesadilla, la pesadilla, Tito Álvarez i taxi.
Pesadilla en el taxi.
La pesadilla de les plataformes.
Després de pesadilla en la cocina...
Arriba.
Jo estic veient Xicote agafant taxis.
Jo és que, jo faria un reality Tito Álvarez visitant taxis i endreçant-los. Saps què vull dir? Això està malament, això està malament, això està malament. A top. Això té una sortida, eh?
Sí, sí, sí.
Vaig a registrar-lo, els royalties.
Jo ho veig.
Per si algú pensa
ara,
també.
Quan surtis d'estudi,
truca a TV3, a veure si m'agafen l'idea.
Truca al Tito primer.
No, Tito sabe, segur. Tito feliç. Compto amb la disponibilitat de Tito per fustigar gent.
La taxista empresari, eh? Tito Álvarez.
Com?
2023, si no erro. La passada taxista empresari.
Sí? I què? I bé, no?
Una informació que us dono, si la voleu gratuïta.
Val, perfecte. Preguntaria, però com no sé fins on pots llegir de la targeteta...
No, 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 no puc llegir gaire.
Ja, per això no pregunto.
Canviem de qüestió.
Rata immunda.
Ai, sí, canviem de tema. Marxem de les paparres i us porto una nova alerta alimentària, en aquest cas de cereals.
Avui... Tot per les notícies, eh? Trobo
sí,
la cara,
sí, avui
últimament...
estem bastant alarmistes.
Val.
Ja em sap greu.
Què passa? Perquè a casa consumim cereals.
Ui... Quina marca consumiu?
No ho sé.
No sabem, Kellogg's.
És que són... Sí, però sí que tinc algun Kellogg. És de Cap Bravo, els comprem a Cap Bravo, sempre.
Doncs mira, és una alerta important perquè parlem d'uns cereals molt populars que s'han venut pràcticament a tot Catalunya i a la resta de l'estat. Són els Cornflakes Cocoa, de la marca Kellogg's.
Ah, aquests no toquem.
Aquests no?
Toquem.
Aquests no, segur?
Segur.
Segur,
és aquells que tenen un gall, no? Un gall,
ah, exacte, molt bé, sí, sí. Bàsicament són flocs de blat de moro amb xocolata i la descripció de la caixa, per la gent que ho tingui a casa i que no sàpiga exactament si són aquests o no, el packaging és una caixa blanca amb el gall verd típic. Mira, exacte, aquest que està sonant.
És un gall animat.
Aquest gall Cornflake. Típic de la marca de Kellogg's a un costat i a dalt doncs, les lletres de la marca en gran, vermelles, i al mig una fotografia d'aquest bol de cereals dels flocs de blat de moro amb xocolata, al sí. mig, una fotografia...
I normalment, perdona que faci un apunt, aquestes fotografies del bol de cereals, de les capses de cereals, la llet està sent derramada sí. en el bol de manera com molt virulenta. Això si ho fas de veritat,
ja.
Tota la cuina està esquitxada de llet. S'ha de fer
sí.
mica en mica. Però bueno, deu ser sí. més atractiu si ho fan.
Sí, així. Les fotografies aquestes però, mai
és,
són fiables.
Tot és una estratègia
totalment.
Per vendre.
En fi,
de consum.
Kellogg's ja ha començat a retirar del mercat a escala mundial totes les caixes d'aquests cereals.
Mundial, eh?
Sí, mundial, quants, perquè reparteixen
mundial?
Per tot el món,
quants
eh?
Quants cornflakes s'estan retirant?
És a dir, pot ser que ara mateix a la Casa Blanca, a Camp Biden, estiguin retirant cornflakes?
Segur, és que no tinc cap dubte. No tinc cap dubte que allà mengen aquests Kellogg's Cocoa.
És cap certesa, zero dubtes, eh?
Exacte, és intuïció
totalment.
Femenina.
En fi, per què s'han retirat? Doncs perquè han rebut queixes de la presència de grumolls estranys durs al cereal, que podrien crear risc d'asfíxia. El problema és que... Sí, sí, el problema és que aquests grumolls durs no es desfan quan s'afegeix la llet i també ens podrien fer malbé les dents.
Ai, que sí, sucre, sí, suposo. Vas tu amb tota la confiança...
Que imagina que vas
a fotre allà una queixalada
i et trobes
una pedra de granit.
Ah, exacte. Algo així.
Una cosa similar.
Sí. Granit, no? Una pedra de cornflake, que és pitjor.
Una pedra de cornflake, de gall.
Com un diamant. Una pedra de cornflake
Mare
només
Déu.
Es pot tallar amb una altra pedra de cornflake.
Ja ho sabem, això.
Sí.
Per tant, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària...
Igual agafes aquestes pedres de cornflake i apretes molt fort... I acaba sent
Joan,
un diamant.
Joan, què t'està passant? Estic agafant un atac. Joan! D'asfíxia per cornflakes.
Li fa gràcia que aquesta pàrida tan absurda agafi volada.
No, exacte. Em fa molta gràcia que quan animo el Rafa a seguir un tema absolutament absurd, podem estar com 6 hores tranquil·lament de programa.
Mira, t'he comprat un anillo de diamante de cornflakes.
Exacte.
¿Quieres casarte conmigo y perder dientes?
Jo és que us hauria de donar només el titular de la cara B i vosaltres la desenvolupeu.
Ah, és la pedra. És la
la pedra que li cau a... Ah, mira, mira el José com he dit. És la pedra que persegueix en Diana Jones.
La pedra que rodola.
Va sortir d'una capsa de cornflakes.
És un cornflakes.
Clar, amb los nogui aquells, els indis aquells, i el que disparaven amb les zarbatanes, eren cornflakes.
Sisplau, fill. Quinta-te'n com podem.
Josh Lucas, creador dels cornflakes.
Sí.
Davant. Enhorabona per la Palma de Canes.
Per tant, l'Agència Espanyola
de... La papada de Josh Lucas no diu.
Hi ha molt cornflake allà dins, eh?
Buah.
Va!
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha enviat una alerta perquè retirin tots aquests cereals del mercat i també recomana que si en teniu a casa, doncs els retireu de la vostra vista, els tireu, no els mengeu, si us plau, no els consumiu.
Millor.
Això sí, que la Nova, que és l'empresa que fabrica els cereals de Kellogg's, ha afirmat que el risc és mínim i que segurament hi ha molt poques caixes que continguin aquests grumolls i que estiguem tranquils.
Ah, però si t'ha tocat...
Clar, si t'ha trucat... Però hi ha poquetes. Diu que estiguem tranquils, que el problema no afecta altres varietats de cornflakes, per tant, només afecta la varietat cocoa.
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 Fixa't.
Perfecte.
Com la discoteca.
Sí, és veritat. Cuidat. Cocoa a Mataró,
Cocoa a Mataró.
A Mataró?
Sí.
La tens controlada, Vallès?
No.
No, no, es, no ha sonat a ofensa.
No.
Jo de l'ús de gas no bajo, eh? O sea,
que... Escolta, anem a la musiqueta, que
anem
avui m'agrada molt.
Vinga. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play. Doncs sí, avui parlem de l'Anna del Rei, el plat fort del Primavera Sound, que comença demà a la nostra ciutat comtal. L'Anna del Rei actuarà divendres a 9:45 de la nit.
Molt bé.
Una actuació molt esperada per tothom, sí.
Perfecte.
Per tots els que van
això
al
quan,
Primavera
quan?
Sound.
Perdona, que no...
Aquest divendres, a 9:45 de la nit.
On? Al Primavera Sound.
Què et sembla tu,
al parc del Fòrum?
L'Anna del Rei?
Sí, perquè hi ha gent que escoltant-la...
Sí.
Cometria auto-homicidi. Però hi ha gent que li agrada molt. A mi m'agrada molt.
No, jo és que no la conec directe.
Va.
Seré sincer, parlaré obertament. És això que sona? A veure,
sí.
Si
és una de les més conegudes.
Sí. Música molt tranquil·la.
Bé, sense més.
Sense més.
No arranca, en cap
moment. No.
Cap cançó?
No.
No arranca cap cançó?
Cap ni una.
Són totes iguals com aquesta?
Sí.
Per tant, no com, més indiferència.
En fi, l'Anna del Rei és una de les veus pop internacional més grans de l'última dècada, amb una proposta única, un imaginari propi que s'expandeix pels 9 àlbums que ha publicat amb 11 anys, per tant, una artista molt prolífica.
11 anys ja de carrera, l'Anna
del Rei. Sí.
9 àlbums sense arrencar en cap moment, això té mèrit.
Sí.
També té un estil molt retro, molt vintage, que diríem, perquè això, les seves lletres, la seva sonoritat fa referències constants a la cultura pop contemporània de l'època dels 50 i 60 als Estats Units. La cantant va compondre aquesta primera cançó que hem escoltat, Young and Beautiful, per la pel·lícula El gran Gatsby.
Uh-huh. Ah, sí.
El 2013, sí. Que va ser tot un èxit.
De... Moltes bandes sonores.
La de DiCaprio, no? El gran Gatsby.
Sí. Exacte, sí. I...
Scorsese, no? Era.
I Scorsese, exacte, la direcció.
I ara us deixarem amb un altre èxit de l'artista, que és Sam...
Tinc una pregunta, si em permeteu. Es fa alguna música que sigui actual? Perquè tinc la sensació que tot és retro. O sigui, bueno, mira, és música actual, però
José,
retro.
Ara José m'ho deia, i sí que té una mica de raó, que podria ser la nova Enya.
Ah, mira, compro Matoses.
Jo compro
bona
molt,
opinió.
Jo compro molt.
Sí, li falta una mica d'espiritualitat extra, perquè Enya era encara més...
I parla molt del temps.
I parla molt del temps. I
el temps del rellotge, avui dia.
Sí. Bueno,
en fi,
us deixem amb un altre èxit d'aquesta artista, l'Anna del Rei, Summertime Sadness.
Farem la migdiada.
Del seu segon disc, Born to Die.
Born to Die,
bona
l'Anna del Rei, que sona així.
Bona nit. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy.
Radio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Radio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Radio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, amb Joan Trias.
35 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de La Caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'Operació Sant Mig, on avui parlarem sobre els problemes de deglutir el menjar. Per fer-ho, hem quedat ja amb la Dolors Zomeño. Ella és professora del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. A un quart d'11 serà el torn de les tietes avui amb Eva Vives i Jordi Campos, i amb ells també farem un repàs de l'actualitat més propera. Un cop arribat a les 11, serà l'hora de la filosofia mil·lennial amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Més enllà, 11:45, a l'espai de l'entrevista cultural, ens visitarà també l'escriptora Amàlia Bosch, que presenta el seu darrer llibre, El jove Sarracant, una novel·la que és un retrat sorprenent de l'evolució del país en un moment històric com el segle XIX. I també aquest dimarts, arribant al punt del migdia, serà el torn de la nostra parada solidària per conèixer la Fira del Vi Solidari Mar Roig, un esdeveniment que col·labora amb l'Hospital Sant Joan de Déu, a més de la gran labor de promocionar un dels grans productes del nostre territori. I que a mi cap a la una obrirem també la nostra particular consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dimarts 28 de maig, a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Giro.
Avui un tom per la vida de l'autora Amàlia Bosch i d'Atzira, que té un nom i cognoms preciosos, amb aquesta i entremig que sona molt català, que puja a La Caravana per presentar-nos El jove Sarracant, la seva última novel·la ambientada a Caldes de Montbui, una novel·la que parla de les revolucions socials que va travessar Catalunya a finals del segle XIX.
Caldes, bonic poble.
Fetes fa 2.000 anys. Tenim la pell molt fina. Deu ser de prendre els banys.
Com m'agraden a mi aquestes versions del country en català.
He descobert
que... Tenim termes romanes.
O sigui...
Ara de sobte vull ratafiar.
Sí. O sigui, ara s'ha fet això. Fent aquest guió he descobert que hi ha un cantautor que es diu Soler, el seu nom artístic és Soler, que té un disc dedicat a Caldes de Montbui. M'ha semblat extraordinari, perquè just dic, a veure quina cançó poso de Caldes, de l'època... Mira, a part d'aquesta que sonaven, ja et dic, té un disc, però un altre que m'ha encantat és aquesta que es diu Me'n torno a Caldes, i l'únic que diu és que se'n torna a Caldes.
Me'n torno a Caldes, amics. Me'n torno a Caldes, amics.
Aquesta és més d'esplaia.
És esplaiera.
Sí, no?
És esplaiera.
Sí, sí. Saps qui és un gran amant de la ratafia? I per cert,
en Quim Torra.
La veu s'hi assembla molt.
Ferran Cadena.
Quim Torra. Aquesta va ser de Santa Coloma de Farners.
Sí.
De fet, l'haurien de fer patrocinador de la ratafia.
Perdó, podem tornar a escoltar l'inici d'aquest tema?
A veure.
Me'n torno a Caldes, amics.
Quim Torra. És la veu de Quim Torra?
És la veu de Quim Torra. 100%. Que, de fet, me'n recordo que Quim Torra es va fer molt, molt famós aquest moment, i és que va regalar una ampolla de ratafia a les jugadores del Barça femení ara fa potser dos o tres anys.
Varia gent li ha regalat ampolles de ratafia.
Es va fer molt famós al moment i dic sempre endavant amb la ratafia.
Si bé algun dia ens porta una ampolleta.
A veure si és el cas. En aquest cas no parlem de Quim Torra, sí que parlem de Caldes de Montbui, tampoc parlem de ratafia, parlem d'una novel·la, El jove Sarracant, en què el seu protagonista, que es diu Josep Sarracant, té 13 anys, ens situem a 1868, finals del segle XIX, com dèiem, uns temps complicats, moltes revolucions, també guerres, però també és temps d'obertura a les llibertats que França i Anglaterra van escampant per tota Europa. El protagonista, juntament amb l'Antònia i amb el Sió, que són els seus dos grans amics de l'ànima, viuen aquest període convuls que comentàvem des dels llocs estratègics de les institucions a Caldes de Montbui. Quins moments? doncs, Revolució del Setembre del 68, Primera República Espanyola, Tercera Guerra Carlina. Llavors, tots aquests moments agafen aquests tres joves en plena creixença física, en la joventut, en l'adolescència, a l'edat del pavo, parlant clar. Llavors, intuïtivament, sí, diríem que s'apunten a l'amor i a les idees republicanes. La novel·la és un retrat sorprenent de l'evolució del país en un període històric com el segle XIX. I gràcies a la mirada d'aquests tres joves, doncs, diem-ne que ens apropa aquest segle, tot aquest període, d'una manera que la podem entendre a dia d'avui. Uh-huh. Així que està bé. Llavors, això és fent un tomb per la vida, i llavors ens toca fer un tomb per la vida de l'autora, de l'Amàlia Bosch i d'Atzira, i us aviso que la seva vida ha fet molts tombs. Comença estudiant, comença naixent a Gallifa, primer de tot, perquè, clar, si no neix, no estudia, no?
Si comença estudiant...
No, comença a naixer.
Dins del ventre matern.
Neix a Gallifa, que és un municipi del Vallès Occidental, sí. I llavors estudia geografia a la Universitat de Barcelona. Primer pas, geografia. Després estudia geografia, l'Amàlia diu, saps què? Anem a provar això de treballar en un departament de moda en una empresa internacional.
De moda.
Mira, tot segueix el seu curs, no? I després de treballar en un departament de moda d'una empresa internacional, l'Amàlia es fa funcionària del Parlament de Catalunya. Oh. I durant uns quants anys, des del 1981 fins al 2013, que és secretària de diverses comissions parlamentàries. Llavors, com que s'hi està tants anys, hem de tenir en compte que participa en tràmits de diferents lleis tan importants com, per exemple, la normalització lingüística de Catalunya del 83 i també municipal i de règim local de Catalunya, en aquest cas del 1987. Llavors, després de tot això, ascendeix a cap del registre general, que ho he buscat i és molt curiós perquè resulta que en el seu moment, el 2000, era una àrea de nova, que van crear nova, llavors el que va haver de fer l'Amàlia és anar-se'n a Madrid i a altres llocs a veure com funcionava aquesta àrea del cap del registre general, una àrea
però,
de nova.
Però aquesta dona és història de Catalunya.
Sí, sí, és història de Catalunya. Però, clar, a tot això ve aquí presentar-nos un llibre i en cap moment he dit que sigui escriptora ni que hagi escrit novel·les. Doncs, mentre treballa a l'empresa de moda, mentre és funcionària del Parlament, va escrivint llibres. El primer que escriu és Gallifa abans i ara, el municipi on va néixer, que doncs, és un estudi històric i geogràfic d'aquest municipi. Mm. Llavors escriu als Ateneus a Catalunya, 1854-1990, que és el primer anàlisi global del fenomen atenaístic dels Ateneus. Llavors escriu Persones de Gallifa, Art, Guerra i Pagesia, un altre cop escombrant cap a casa, resulta que a l'Amàlia li encanta escombrar cap a casa.
Sí, sí.
Més tard escriu El fi de l'explorador i després l'última, El jove Sarracant, que en aquest cas ens situem, com deia, a Caldes de Montbui, no Gallifa. Una autora que doncs, ha tocat diversos temes, sempre, però temes propers, locals, de la gent, dels pobles.
Enamorada de Catalunya.
Enamorada de Catalunya ja sabia. I de la seva terra, del Vallès.
Doncs avui parlarem de la seva darrera novel·la, aquest jove Sarracant. Serà cap a quarts de 12 del matí. De moment, però, recordem més coses, va. Vallès, 28 de maig.
Mira, un 28 de maig del 1961, el diari The Observer va publicar l'article de Peter Benenson titulat The Forgotten Prisoners, els presoners oblidats. Un article amb molta transcendència perquè és considerat l'origen d'Amnistia Internacional. Oh. L'article va ser republicat a diaris de tot el món i explicava que 6 estudiants portuguesos van ser empresonats per brindar per la llibertat. Uh-huh. Llavors, això va provocar una allau de respostes de lectors que es van començar a organitzar per examinar els abusos dels drets humans de tot el món i després això va marcar el que seria el començament de l'Amnistia Internacional, que va ser fundada a Londres per el mateix Peter Benson el 1961, el mateix any de la publicació d'aquest article.
Molt bé,
transcendental.
Tot un origen, exacte. Sí, sí.
I un 28 de maig de 1966, i que en Tina Turner van publicar el tema River Deep, Mountain High.
Però em costa veure les cames en aquesta cançó. No li veig el moviment de cames aquí.
Jo m'he obsessionat amb les cames de Tina Turner. Des que em van parlar,
normal.
No em paren de sortir vídeos.
Normal.
Tina Turner que em posava una cama per davant de l'altra
Home, ha de caminar, no?
No, però...
Anava a dir, com vols vull que dir, camini, Joan?
Vull dir, assaltets.
Vull dir a l'escenari. I feia un lleuger pas de cadera movent els flecos, eh?
Sí. No sé si
els de la faldilla.
Feia molt aquest
flecos,
moviment.
Els flecos són molt vistosos.
Moviment de cadera.
Una crac.
Sí, sí, sí.
Una crac absoluta.
Una crac absoluta.
De malucs.
S'han de saber col·locar molt bé les cames. O sigui, sempre hi ha una posició que queda millor. Una cama davant de l'altra sempre és la correcta.
Ara. Tu ho tens controlat, això,
sempre,
Giró?
Davant del mirall, la millor foto és una cama davant de l'altra.
O sigui, la Giró és la nova Tina Turner catalana.
Series capaç d'assessorar a persones...
A Tina Turner no, pobra.
No, Tina Turner.
Sí, però igualment...
Sí, perquè ara ja la postura saps què vull dir.
No.
Però a mi, per exemple, si em diguessis... Mira, aquesta cama et queda millor aquí.
Sí, home, sí.
Queda millor allà.
Sí.
Però no em facis fer un lloc d'aquests de, saps?
Que no fa falta. Allà, tipus, sempre que hi hagi un petit angle entre cama i cama ara. Davant del mirall, és fàcil. Ja està. O quan toques un escenari.
Sí. No et posis recte.
Dos circumstàncies que jo assoleixo constantment. Estar davant d'un mirall i tocar un escenari.
Ai, en fi. Més música. Un 28 de maig del 2017 va tenir lloc al Palau de la Música Catalana de Barcelona el darrer dels 12 concerts amb què Raimon va
home,
posar final.
Ah, home, ja està, ja m'has fet el dia.
A bravo. La seva carrera.
El vent, ara. La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent,
els ulls. Sí.
El vent del món.
S'ha de cantar amb cara de que t'estàs aixecant un pes de 500 quilos.
Sí.
Ens dona penes.
Ah, exacte.
Buscant la llum.
En fi, Raimon, un dels grans de
Etern.
Casa nostra.
Etern.
Etern. Es va publicar un DVD amb aquest concert.
Sí,
el
sí.
El Palau de la Música, eh?
Sí.
Jo tenia.
És espectacular.
Mira. Aquí.
Mira.
Tu compres un poquet.
A més de ser un cantautor mitiquíssim, va compondre cançons per als pallassos de la tele, com aquesta.
Exacte. Ai, els calçotets.
Encara no hem trobat el tall dels calçotets.
Ah, no, però jo el trobaré fàcil. No, és que no m'he posat. Ja
Rafa el té, Rafa.
Ja el trobaré, ja.
Vinga, va, avui no passa. Epa.
Avui, al Bona Vesprada, podem tenir el tall dels calçotets?
No ho sé.
Home, que queden
no
moltes
crec.
Hores.
Jo crec que si li demaneu a Jordi Carretero...
Sí, el treu ràpid.
És molt probable que...
Ara, abans de pujar, li diré.
Sí.
Si me'l troba.
Que busqui calçotets.
I ja que tenim aquesta efemèride, que busqui calçotets Raimon.
Exacte.
A veure què troba. Que busqui l'arxiu de Radio Estèria Wallapop. A veure què troba.
Va, més cosetes.
Vinga, seguint amb el panorama català musical, el 28 de maig del 2021 es publica A tope amb la vida, d'Oques Grasses.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins.
Es diu A tope la vida, però
sí.
Costa arribar.
No. Jo tinc una teoria amb aquest tema, eh?
A veure.
No es pot escoltar sencera, no es pot, eh? Escoltar sencera sense plorar.
Ai. Podríem fer l'experiment, a veure qui plora.
Ho dic de veritat, eh? La lletra és de les coses més precioses que he llegit en la meva vida.
No es pot escoltar sencera si no l'escoltes sencera. Una cosa és escoltar la melodia, però si escoltes el missatge,
sí, per això
ho
deia.
I ara li meta fàcil.
Ah, sí? Sí, escoltaré després, escolta.
A mi m'encanta aquest tros.
Sempre porto un tros d'ahir.
Un tros que no direm que el cantant d'Oques Grasses desafina cada directe que fa.
No, estem d'acord.
He dit que no direm.
No, estem d'acord. També et dic, probablement és la cançó més... O sigui, que s'han fet més versions en guitarra acústica dels últims temps, eh? Perquè a la sopa.
Sí, a la sopa. En fi, i què més? Avui és l'aniversari, ara segurament diré el nom i no sabreu qui és, però espereu.
Bueno, perdona, no et menyspreis, a veure qui és.
En Joan està fent...
Kylie Minogue.
Home, Kylie Minogue.
La Kylie Minogue. Ja. Com li has dit tu, Judit?
Kylie Minogue.
Kylie Minogue.
Ha dit Minogue, eh? Però no,
Minogue.
Però no la coneixem.
Minogue.
Home, mira, mira la... coneixeu, eh?
Si no la coneixeu.
Mira la Minogue, mira. Ah, Antoni Minosca...
Vallès, si la traus de, si la traus de Joan Vinyoli... Fora de Joan...
Ja passa, Nauja, prou ja, eh?
Fora de Joan Vinyoli...
Els referents de Joan Vallès...
És Joan Vinyoli.
Joan Vinyoli, Joan Vinyoli, Joan Vinyoli.
I Joan Margarit.
I hereus... I ja està.
Joan Vinyoli.
S'ha quedat aquí.
Doncs mira, jo no la coneixia. No passa... O sigui, coneixia la seva música, però sí. no em sonava el seu nom.
Val. Minogue.
Home, el nom dit Minogue. Així segur que no et sonava, Judit.
No.
Quants en fa, per cert?
En fa 56.
56, eh?
Jove, 56 jove. Anys.
La feia més gran, jo.
Jo també, no sé per què.
Sí, sí.
Porta molts anys.
Va néixer al 68, és del 68.
L'Alma està a punt de dir, a veure, és prou gran.
No, anava a dir això, però vull dir que... jo sempre dic que la vida dels famosos val com per 4, saps? Un any dels famosos són com 4, igual que els gats, que un any són 7.
Perdoneu, Kylie Minogue és del maig del 68.
Vas escoltar...
Poca broma.
Vas escoltar ahir la pregunta incòmoda que va fer al director de... Com era, Laura, ara no em surt. Qui estigui lliure.
Sí.
El Xavi Buixeda.
El Xavi Buixeda. Atenció a la pregunta incòmoda.
Boníssima.
És boníssim. Vas dir, el més friqui que he escoltat en la meva vida. Diu, bueno, tu tens 38 anys, no? Una mica com tu, no?
Sí, sí, sí.
Jo tens 39, crec, no?
38.
38 també.
Sí, sí.
I diu, dins... Aquesta era la pregunta. Gràcies, José, per l'ambient. Aquesta la pregunta és... Qualifica'm dur a Déu...
Com, del 0.
Del 0 al 10. Com de jove ets?
Et sents.
O sigui, tu tens 38 anys, però tu, del 0 a 10... Com de jove et sents?
A mi no em sembla tan mal la pregunta.
Va dir un 8.
Va dir un 8.
És un optimista.
Poca broma, eh?
No, a mi m'encanta.
Està brutal.
A mi m'encanta la pregunta. Sí. O sigui, vam estar una estona interioritzant-la perquè és complexa.
Clar.
És prou complexa. Però com a pregunta... Jo la faria a tothom.
És el que t'anava a dir. Jo crec que és una pregunta que s'ha de fer a tothom.
Sí?
Tu sempre et pots sentir jove.
A mi no me la facis, eh?
Jo em sento prou jove fins que veig el meu fill Mateo, que està a punt de ser més alt que jo.
Mira, fes una cosa.
No.
Tu quina resposta diries i després li fas la pregunta al teu fill a veure quina resposta diu.
O sigui, però la pregunta al meu fill respecte a ell o respecte a mi?
No, respecte a ell mateix.
A ell. Home, ell Déu total, més de Déu.
Se sent poc jove. Però
jo
la gent m'anima de persona gran.
Jo la resposta... No, jo seria un... Quina és l'equilibri? 5, no? Doncs 5. Jo em sento 5, ja no sóc jove. Tampoc em sento un vell decrèpit com em pinteu aquí cada dia.
No, però un 5 és un viejo, eh?
Sí que és un viejo.
No, però viejo...
Tu tranquil, jo em sento un 3.
Ai, vinga,
un 3.
Va.
No, jo un 3 tampoc. Un 3 quan d'aquí 10 anys un 3.
Val.
Però la pregunta és meravellosa. M'encantar. I el premi era anar amb ells al teatre, algun de nosaltres.
Uau.
I se l'en van endur, o sigui, no sé qui dirà.
Anem amb Xavi Buixeda, Joan.
Exacte. Tenim un aniversari que em fa especialíssima il·lusió.
Sí? Doncs va, escoltem-lo.
Que bo que és John Fogerty, eh?
Boníssim, sí.
The Creedence Clearwater Revival.
Avui fa 79 anys, John Fogerty, per tant, des d'aquí, moltes felicitats.
I tant. Perquè et fas una idea, Rafa?
Aquest.
Saps que jo estimo...
Dos, no? Si li pregunten, un dos.
No, però perquè et fas una idea. Saps que jo estimo a Bruce Springsteen?
Sí, doncs aquest mes.
Per sobre...
Està aquest.
Només està Creedence Clearwater Revival.
Ara mateix...
Dures declaracions,
ara mateix ja veiem hordes de seguidors de Bruce Springsteen amb pals i punys americans esperant-te a la porta.
Jo crec que Bruce Springsteen és qui és gràcies, per exemple, a grups com Creedence.
Home, si no hagués escoltat això, segur que tan bon gust musical no tenia, perquè...
Segurament.
Sona molt bé.
Segurament.
Sona molt bé.
I tant.
En fi,
Ja està?
Sí.
Sí, home. Vols alguna més?
No, pregunto.
No t'ha semblat prou.
Per posar-me firme.
Ara ve l'enllaç en Joan.
Mira, perquè si vols més, mira, John Fogerty.
Thank you.
fanfarra.
Estem fent senyals.
Pompons?
No, és que us feu senyals al José i tu i dic que estarà a punt d'aterrar un avió al Prat.
Li he dit,
gestos...
Mira, és fàcil això, eh? Li he dit, parlo jo per donar-li pas al Rafa, i l'agafes tu agafant la sintonia. Et sembla bé o no?
Això en tres moviments.
Sí,
sí, sí. Fantàstic.
Però és que... En fi.
La gent s'ha perdut una anècdota teva personal que no,
no direm, explicarem.
Però és meravellosa.
De com vaig conèixer els
Creedence. És de Marc Scroll.
Sí, 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 sí. Escolta'm, la gent parla a part de cantar, eh?
Sí, i tenim una frase del dia. Endavant.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, com is querida!
Parole, parole, parole.
John Fogerty.
Ah, John Fogerty. Tenim la frase del dia d'un pensador.
Sí.
Vale? Un pensador que es diu Keanu Reeves.
Ui.
Sí.
Que agafa el metro.
Keanu Reeves és un actor canadenc.
S'ha dit això ja, que agafa molt el metro?
Bueno, és que agafa el metro i camina pel carrer i pren cafès. És un tio molt simpàtic. Molt és veritat, tothom ho diu, que és molt simpàtic, molt proper, és molt generós, és humil. Diuen, diuen.
Tothom, em fa molta gràcia això de que... Sí, sí, em fa molta gràcia
que... Ara que li sobren els diners, vull dir, saps què vull dir?
Un celebrity agafi el metro i demani cafès.
Com Ter Stegen.
I ja és humil, eh?
Ja, tota la raó amb això.
Escolta, agafa el metro.
Home, però que,
tothom,
no, però jo crec que aquí el punt és en comparació.
Sí, no viu... No viu...
És a dir, la gent del seu estatus normalment no agafa.
Correcte.
No agafa.
Igual que quan en Bellerín venia amb un cotxe que no era d'alta gamma, tots ens sorprenia.
Bellerín, eh?
Sí.
Molt bé.
Mai prou ponderat.
Bellerín.
Bellerín?
Futbolísticament, no.
Futbolista.
Ah.
Del Betis.
Ja pensava que deies mossèn Ballarín.
No, no.
No, un futbolista del Betis que és...
Ballarín el de Berga.
Héctor.
Héctor
Ballarín. Doncs avui porto una frase de Keanu Reeves, aquest actor canadenc nascut al 64, conegut per la seva versatilitat en pel·lícules d'acció, ciència-ficció i drama, papers de Matrix, no? Neo a la saga Matrix. I John Wick.
M'acabes de dir...
Sí, és versàtil.
Que Keanu Reeves...
És versàtil perquè sempre pot fer 40 papers sempre amb la mateixa cara.
Però a part,
això té molt de mèrit.
M'acabes de dir que Keanu Reeves és 4 anys més gran
que
Kylie Minogue.
Sí, sí. I mira, parlant de persones que no envelleixen... Perquè està igual, eh?
Sí,
està
sí,
igual
sí,
que
sí,
fa 20
sí,
anys.
Sí, sí, sí.
Avui he vist una animació, bueno, un vídeo muntat a X, a la xarxa social X, que posava el títol del
Twitter.
El títol del Twitter era... Vengo a fastidiaros el dia. I el vídeo era la evolució durant, al llarg dels anys, del Brad Pitt de 20 anys al Brad Pitt de 60.
La mateixa cara.
No, no, és que cada vegada està més guapo.
O sigui, és com el vi.
Conforme passen els anys, és més atractiu...
Té 60 anys, no?
60. Espectacular. Bueno, doncs Keanu Reeves és una mena de... també de persona que no envelleix mai. És music, a més. Ha participat en diverses bandes i, com dèiem, apreciat per la seva humilitat i generositat. Té diverses frases que jo crec que són prou interessants, però us porto una. Estic, diu ell, estic en una etapa de la vida en què em mantinc al marge de les discussions. Fins i tot si dius 1 més 1 igual a 5, tens raó. Diverteix-te. Com deien...
Analitzem la frase.
Analitzem la frase. Filosofia pura i dura, riu-te tu de Plató i Aristòtil. No, no, escolteu Keanu Reeves, que en un principi i en un final em va recordar l'acudit del també mític Eugenio. En saben aquell que dice que se encuentran dos amigos...